Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El govern aprova destinar 120 milions d'euros per fer front a les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna i demana a l'Estat que la Generalitat es pugui endeutar més i pugui augmentar el dèficit previst mig punt més. Ho ha demanat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, des del Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès mou fins a 120 milions d'euros per fer front tant a l'acollida de refugiats com per ajudar les empreses que estiguin en perill a causa de les conseqüències de la guerra. Però aquests 120 milions augura que no seran suficients perquè es preveu que la guerra vagi per llarg. Per aquest motiu demana al president del govern espanyol poder flexibilitzar l'objectiu de dèficit per poder mobilitzar fins a 1.000 milions més.
Reclamar al govern de l'Estat una flexibilització dels objectius de dèficit que permeti passar del 0,6% actualment vigent a l'1%, que ens permetria tenir 1.000 milions de més de recursos per atendre les conseqüències de la guerra.
A hores d'ara, a Catalunya hi ha 17.000 refugiats i 2.400 menors nous que han estat escolaritzats. I s'espera que aquesta xifra encara pugi més. Part d'aquests 120 milions, doncs, han de servir per donar-los assistència, com, per exemple, contractar més personal de serveis socials i garantint que els infants puguin rebre beques menjador.
Gràcies, Judit. I el Departament de Justícia també destinarà 1 milió d'euros per millorar els centres de culte situats en entorns amb rendes baixes i aquells que tenen mancances de seguretat i salubritat seran prioritaris. Moltes entitats religioses havien vist reduïts els seus recursos durant la pandèmia i a la vegada han hagut d'incrementar la seva tasca social. Per aquest motiu, des de la Generalitat han obert una convocatòria per rebre aquests ajuts. Ho ha explicat la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilley, a l'informatiu Sense Distància de Ràdio Estel.
La idea és que s'hi puguin beneficiar el màxim possible de centres de tot el territori. Per això fem una inversió, no? Que, vaja, que pel que és la Direcció General d'Afers Religiosos i el Departament de Justícia, doncs és rellevant, és important. També creiem que permet, doncs, un inici de l'activitat de millora aquest 2022 i una finalització el 2023.
Grilley ha aclarit que, tot i que més del 80% dels centres de culte són catòlics, no es buscarà cap proporcionalitat a l'hora de rebre aquests ajuts. I el Departament d'Acció Climàtica calcula que els danys de la gelada oscil·len entre el 50 i el 100%, amb una clara afectació de tots els cultius de fruita de pinyol, ametller i perera. Al Pallars Jussà també hi ha hagut una afectació entre el 90 i el 100% dels ametllers, i altres comarques del Prepirineu i Pirineu també han vist afectada la seva fruita dolça. Sobre quines mesures cal prendre davant d'aquesta situació s'hi ha referit Miquel Pinyol, responsable dels sectors agrícoles de la Unió de Pagesos, a l'Estel Migdia.
A veure, l'administració sempre pot posar mesures per ajudar, no, als pagesos. Sí que la més fàcil és baixar els mòduls d'IRPF, aquesta és la més directa, però és la que el pagès hi traurà menys, hi traurà poc profit. Creiem que hi ha altres mesures on se poden habilitar ajuts per explotació i són les que haurien de posar a l'administració espanyola, com la catalana o el que li pertoco.
Amb tot, les gelades dels darrers dies han afectat unes 50.000 hectàrees de cultius de fruita dolça i ametllers de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues i l'Urgell. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. Avui s'està disputant la segona etapa de la Itzúlia, la volta ciclista al País Basc, que va arrencar ahir amb victòria de l'eslovè Primo Roglic en la prova contrarrellotge que es va celebrar a Hondarribia. L'etapa d'avui té un recorregut de 208 quilòmetres i va des de Leitza fins a Viana. Arrencat fa poca estona, fa una hora, i estarem pendents de com avança per donar-vos els resultats en els següents butlletins. I Marc Márquez ha tornat a agafar la moto aquest matí. Ho ha fet al circuit del Carràs, a Lleida, per comprovar les sensacions i veure si pot viatjar a les Amèriques per disputar aquest proper cap de setmana el Gran Premi d'Austin als Estats Units. Márquez porta dos grans premis sense disputar a causa dels problemes de visió que li van reaparèixer després d'una caiguda al circuit d'Indonèsia. Si les sensacions de les proves són favorables, el de Cervera viatjarà demà mateix cap als Estats Units. I encara en bàsquet, aquest vespre a 8:45, el Baxi Manresa rep l'Unicaja en el primer partit dels quarts de final de la Champions. El partit és el Nou Congost, un escenari on els vegencs només han perdut en 3 ocasions. El tècnic Pedro Martínez ha explicat com ha d'actuar l'equip per emportar-se la victòria.
Ara és difícil esdevinar què pot ser important, però està clar que el ritme, que el balanç defensiu, que el rebot, que l'encert amb el tir, tot això, bueno, són aspectes claus del joc i veurem qui dels dos equips ho fa millor.
Pel partit, Pedro Martínez recupera Ismael Bacó, que ja ha superat la seva lesió a la mà. Aquest serà el primer partit d'un play-off al millor de 3.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I was born in a city.
I són les 4 i 6 minuts i encetem la segona hora del nostre Tot anirà bé, com els explicava avui amb la presència del primer secretari dels Socialistes Catalans, el senyor Salvador Illa. Com està, senyor Illa? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Va sortint el sol, eh?
Va sortint el sol, això està bé.
Eh? Sí, eh? Des d'un punt de vista...
Fa, aquesta setmana fa una mica més de fred, no? Però bueno, va sortint el sol.
Està bé, pugen les temperatures, també.
Pugen les temperatures.
Des del punt de vista polític, també va sortint el sol, senyor Illa, o què? O no, encara veu massa núvols?
Miri, jo tendeixo a tenir una visió optimista de les coses, no? Però és veritat que estem passant per un moment molt complex, molt complicat, no? Venim d'uns anys d'usos, uns anys de pandèmia, i el 24 de febrer el món ens va canviar amb la invasió d'Ucraïna per part de Putin. M'agrada més dir Putin que Rússia, no? Perquè és un estat autocràtic, no? I això ha canviat moltes coses, no? I per tant, tot i que el moment és un moment molt complex, difícil, que té un horitzó fins a cert punt d'incertesa, jo penso que hem de mirar les coses com oportunitats, no? I hem de mirar el futur, no hi diré que amb ingenuïtat, però sí que amb una perspectiva positiva. Ara, el moment és un moment complicat, no m'enganyo.
Diu vostè que el 24 de febrer ens va canviar el món, passarem segurament a la història com les generacions que han vist uns quants canvis de món, no? Perquè prèviament també va venir la Covid, ens ho va tallar absolutament tot, vostè millor que ningú ho sap i ho ha patit, segurament, això.
Cada generació, no?, fa front a unes circumstàncies diferents, però és veritat que hi ha hagut una successió d'aconteixements molt imprevistos, no?, imprevisibles, no? No podíem saber que ens passaria això, i que ens han sacsejat, no? La pandèmia, la més gran en 100 anys, no podem dir que no hi hagi hagut pandèmies a la història de la humanitat, però aquesta pandèmia ens ha arribat a un moment i ens ha recordat que som vulnerables, que formem part d'un món, que no n'hi ha prou amb tenir diners i amb tenir posicions de confort respecte a altres indrets del món, no? Ens ha recordat, en definitiva, no?, que som vulnerables i que formem part del món, no? I ara, la guerra ucraïna, doncs ens recorda que el món no és un lloc feliç, no? Que hi ha riscos, que hi ha perills, que convé preocupar-se de la seguretat, no? I que Europa segueix sent un lloc únic, no?, que reuneix tres característiques que no s'han donat mai abans a la història i que tampoc es donen, que jo conegui almenys a altres parts del món, no? Reuneix una organització social que genera riquesa, que ho fa en règims de llibertat, en democràcies liberals, i que, a més, té mecanismes per no deixar ningú darrere, estat del benestar, no? Ensenyament, sanitat, pensions, no? I això, tan únic que teníem a Europa, ens hem de preparar per preservar-ho i per defensar-ho, i no està escrit que si no ens n'ocupem nosaltres de preservar-ho, continuï, no? Com avui haguéssim pogut pensar fa 10 o 15 anys. No?
Una de les primeres coses que vam pensar, justament, i després parlarem de Catalunya, si li sembla, però justament quan va esclatar tot aquest conflicte amb Ucraïna, la sensació és que, efectivament, això, si d'alguna cosa servia, era per fer més Europa que mai, no? Que aquell sentiment euroescèptic que s'estava vivint amb més intensitat cada vegada a molts nivells, potser estava donant pas a aquesta evidència que és que junts estem millor, no?
Sens dubte, no? Europa avança a cop de crisi, no? Diuen els que han estudiat, no? L'evolució de la Unió Europea. I, de fet, amb la pandèmia s'ha reforçat Europa en dos eixos. El programa de vacunació va ser un exercici de solidaritat i de cooperació europea exitosa. És el lloc del món on hem vacunat més ràpid, a un ritme més sostingut, i on hem donat més vacunes a altres països que ho necessitaven. I la mutualització del deute, no? Els fons europeus Next Generation, que són un exercici de conjuntament els 27 països de la Unió Europea subscriure en deute i per tant obligar-nos conjuntament a retornar-ho, són dos passos de gegant que no molts pocs haguessin pensat que es poguessin produir. No? I ara, amb la invasió d'Ucraïna, s'han tornat a donar progressos que molts tampoc no esperaven veure. No? En concret, una resposta àgil en sancions econòmiques a les més grans que mai s'han aplicat a una economia de tamany mitjà gran com és la russa, no? Hem vist, per tant, un exercici de coordinació econòmica, passos molt accelerats en la coordinació energètica i una discussió també justament avui que estan reunits els ministres de Finances i Economia a Ecofin, no? A Luxemburg, doncs, discutint si es segueix mantenint una suspensió de les regles fiscals o fins i tot un canvi de les regles fiscals i un segon paquet de mutualització de deute, no? Per tant, un avançament significatiu. I Europa surt més que reforçada, que també es mostra com l'únic camí possible per mantenir aquest sistema que deia jo, únic que tenim, no?, de generar riquesa en règim de llibertat i en un estat del benestar. No? Si no ho fem junts, no ho podrem mantenir.
I la sensació, senyor Illa, d'alguna manera, és que aquest nou paradigma, no?, internacional pot acabar beneficiant, estem parlant de l'energia, a Barcelona en concret, a Catalunya en general, també al Port de València es parla, no?, una mica aquesta necessitat de tornar a apostar clarament pel corredor mediterrani per la importància que l'economia catalana i espanyola poden arribar a suposar dins d'Europa, no?
Ens ofereix una oportunitat a Catalunya, Espanya en general, no? A la península Ibèrica, si vostè vol, com a el hub energètic del sud d'Europa, no? En dos sentits, no? Com un camí de trànsit d'una font de subministrament de gas, que és Algèria, no? Argèlia, a través de diferents gasoductes que connecten Argèlia directament a la península Ibèrica, una altra a través del Marroc, i cap a Europa hi ha un petit gasoducte al País Basc i n'hi ha un a mig fer, que s'hauria de, des del meu punt de vista, reemprendre ara, que és el que es coneix com a Step Midcat, no? Que ara està aturat a Hostalric. Per tant, això ens ofereix una oportunitat òbvia, i la segona oportunitat, o segon vector, són les plantes regasificadores, no? El gas pot venir per un tub, perquè ens entenguem, fixa, o pot venir com a gas natural liquat, es transporta en vaixells, van a plantes de magatzematge i de regasificació, i a Espanya, a la península Ibèrica, n'hi ha, em sembla que són 7 o 8, no? És el lloc d'Europa on més n'hi ha, no? I la més important és la del Port de Barcelona. Per tant, des d'aquest punt de vista, també des d'un punt de vista estratègic, en aquest sentit, també tenim plantes de regasificació i gas natural ubicuat un vector estratègic important que hem de saber explotar solidàriament i generosament, però fent-nos valdre, no?
Una de les conclusions que hem comentat sovint en aquest programa és que tot va molt ràpid, no? Vostè parlava, efectivament, d'aquest 24 de febrer que ens ho ha canviat tot, abans va venir la Covid, hem tingut el procés a casa nostra. Ha canviat molt la Catalunya del dia que vostè va arribar a ocupar-se de ser cap de l'oposició a la Catalunya que tenim avui?
Jo crec que va canviant, sí. Jo veig que, o detecto, o em sembla detectar, amb tota l'assumpció col·lectiva del que ha suposat la pandèmia, amb el que suposa ara la invasió russa d'Ucraïna, veig que les prioritats de la societat catalana, ho validen també els estudis demoscòpics, es va focalitzant a la direcció en què es focalitza la resta de les societats europees, no? Primer, generar prosperitat. La gent vol que aprofitem això que ens està passant, aquestes sacsejades que hem tingut, per recuperar la nostra indústria, accelerar els processos de transició energètica, accelerar les transformacions en mobilitat, accelerar els processos de digitalització, o sigui, seguir generant prosperitat i preparar-nos per generar-la d'acord amb els nous paràmetres post-pandèmia. No? Crec que també aquest canvi de prioritats es veu en la convicció, en la constatació, millor dit, de, com vostè deia abans, hem d'anar junts, en el marc europeu. No, un país sol, ni tan sols Alemanya, que és el principal país de la Unió Europea, tot sol pot fer res. No? Ho hem vist amb la vacunació, ho hem vist amb la mutualització del deute, ho veiem ara per fer front a l'autòcrata i a l'sàtrapa de Putin. No? Per tant, constatació de que hem d'anar junts i de que sistemes, podem dir-ne com vostè vulgui, multinivell, de cogovernança, jo en dic també de federalisme, són la clau de volta per poder conjuminar aquests diferents interessos que puguem tenir, no? A nivell europeu, estic parlant també naturalment a nivell espanyol, no? Per tant, presència conjunta, reforçament d'Europa, i aleshores també la gent demana que aterrissem amb temes més pressupostaris i de finançament, que en el cas de Catalunya jo crec que són molt rellevants, no?
Feia temps que no sentia un socialista parlar federalisme.
Jo no n'he deixat de parlar mai. Utilitzo a vegades per expressions diferents, no? He utilitzat molt durant l'etapa de meva etapa de ministre de Sanitat, he utilitzat molt la paraula cogovernança com una manera de fer, comptant amb tothom, comptant amb totes les comunitats autònomes, comptant també amb l'administració local, que vam aplicar des de la desescalada de la primera onada i en les onades successives, no? Bé, en dèiem d'una forma diferent, però en realitat significava a anar junts, a escoltar-nos, a intentar fer, construir conjuntament posicions comunes, acordades per tots, que això va sempre les coses més eficaces i més fàcils. No?
Com veu a dia d'avui el món independentista, senyor Illa?
Miri, jo veig amb molt de respecte. Vull dir-li, jo sento un profund respecte per les persones que tenen una manera de pensar que jo no comparteixo i que, bueno, estan convençuts de que això és el millor pel seu país, per Catalunya, i que ho defensen dins del marc de convivència que ens hem, del que ens hem dotat tots, que ve definit per la Constitució, per l'autonomia, no? Si alguns tenen la temptació de fer-ho d'una forma unilateral i sense respectar aquest marc de convivència, aleshores, això és una actitud diferent, que a mi no m'agradi, que crec que no és la correcta, no? I penso, dit amb tot el respecte que sento cap a ells, que avui el món s'orienta cap a un altre costat. Jo, havia dit abans, penso que l'espai europeu és l'única opció que tenim per defensar amb eficàcia el nostre model de vida, un model de vida, si vostè vol, europeu. Jo no dic occidental, perquè és diferent també dels Estats Units. Aquí tenim un estat del benestar que als Estats Units no hi és. No? Per tant, si volem defensar aquest model de vida, penso que l'únic europeu, el marc de referència és Europa. No? I penso que fa falta anar junts i que no té sentit generar més divisions i més fronteres dins de la Unió Europea, sinó que al contrari el que hem de fer és, diguem-ne, si no disminuir-les i superar-les. No? I jo estic en això. Ara, molt de respecte, i en aquest moment precís que estem vivint, intentant tenir ponts, intentant subratllar més allò que ens uneix, que són moltes coses, que no allò que ens separa, que també hi ha coses que ens separen, no? Però penso que la segona dècada del segle XXI, l'èmfasi en política, des del meu punt de vista, de forma equivocada, s'ha posat molt en confrontar, en explicar un projecte polític no a base de descriure-ho positivament, per dir-ho així, sinó a base de confrontar-ho, subratllar allò que et separa del que planteja el teu adversari, no? La confrontació. Jo crec que això ha predominat en política la segona dècada del segle XXI, deixi'm posar com a màxim exponent d'aquesta manera de fer Donald Trump, no? Ho dic perquè a vegades, parlant de coses que passen a altres llocs, ho veus més que va, no? I jo crec que això no és el que toca ara. Jo crec que el que toca ara, en aquesta tercera dècada del segle XXI, és subratllar un cop més allò que ens uneix i, sí, treballar per confrontar i contrastar punts de vista diferents, però subratllant que hi ha moltes coses que ens uneixen.
Ara recupero això. Deixi'm preguntar-li abans per les paraules d'ahir de l'advocat del president Carles Puigdemont, dient que el tornarem a veure per aquí, abans del que ningú no s'espera, i avui hem tingut aquest pronunciament de la justícia europea, donant un toc d'atenció a Bèlgica per no consultar Luxemburg, que va amb el tema de les euroordres, no? Com ho està vivint, això?
No, miri, jo crec que una de les lliçons que m'ha après del que ha passat a Catalunya aquests darrers 10 anys, aquesta darrera dècada, és la necessitat de respectar l'estat de dret, no? El marc de convivència que tenim, no? Per tant, afirmo que l'estat de dret s'ha de respectar, la separació de poders, en fi, les normes de convivència. Dit això, jo entenc perfectament i respecto profundíssimament que tothom té dret a defensar-se. Això és l'estat de dret, un marc en què tothom pot defensar-se, i per tant entenc perfectament que els advocats del senyor Puigdemont doncs facin tot el que creguin que és millor per defensar els interessos del senyor Puigdemont, només faltaria, no? Bueno, avui hi ha hagut a la vista de les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va plantejar, ni a veure què resol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. No vull entrar en pronòstics perquè no ni em correspon a mi com a líder d'una formació política, i semblaria, doncs, en fi, que vull que les coses vagin en un sentit o en un altre. Jo el que sí que li dic és que la meva formació política, com sempre ha fet, respectarà les decisions que en aquest cas de la justícia europea, a les que s'ha obligat la justícia espanyola i l'estat espanyol, no? Per tant, com una vegada es planteja una idea d'Espanya, escolti'm, Espanya s'ha obligat a respectar el marc de justícia europeu i així ho faran, i per tant estarem allò que dictaminin, i insisteixo amb el respecte perquè tothom defensi els seus punts de vista, no?
Senyor Illa, tornem a recuperar el que deia vostè de l'establiment de ponts de diàleg, aquest establiment de ponts de diàleg que és segurament la taula de negociació, no? Amb l'estat espanyol per on es produeix o s'evidencia de manera més clara en aquests moments.
Bueno,
no?
Nosaltres vam pactar amb Esquerra Republicana en ocasió de la investidura del president Sánchez el gener del 2020, vam pactar amb Esquerra, jo formava part de la delegació dels socialistes, no? Hi havia dues persones del PSOE i jo en nom del PSC, vam pactar un diàleg de tres potes, no? Una primera pota que està avançant, que és la de la comissió bilateral, prevista al nostre ordenament jurídic, una segona pota nova, que era el que es va anomenar taula de governs, govern d'Espanya amb govern de Catalunya, que s'ha reunit dues vegades, que està treballant tal com es va acordar a la darrera reunió celebrada aquí a Barcelona, i que properes dates s'ha de tornar a reunir per tercera vegada. Això ho comunicaran aquelles persones a què els correspon comunicar-ho, no soc jo. I vam pactar una tercera pota, que és la que no s'ha posat en marxa, que és la taula que s'anomenava en aquell moment taula de partits a Catalunya, que va ser posada en marxa la passada legislatura per part del senyor Torra, a petició, arran d'una proposta que va fer el grup socialista al Parlament de Catalunya, i que reunia tots els partits catalans, no? Es va reunir dues vegades, no? El senyor Aragonès, per raons que jo no comparteixo, no la vol posar en marxa. Jo crec que és imprescindible que la posem en marxa. Ha de continuar les altres dues, ha de continuar la comissió bilateral, sí, ha de continuar la taula de governs, per descomptat, però s'ha de posar en marxa també el diàleg entre catalans, no? I ha d'anar al ritme màxim que puguin anar aquestes tres taules. Vull dir-li, a tots ens agradaria que això anés més ràpid, però, bueno, el febrer va passar el que va passar, hi ha hagut diferents aconteixements que han alterat l'agenda política. Ara jo, que a mi em consta, és que hi ha treball per fer, on no hi ha treball de les úniques de les tres potes, o única de les tres potes, on no hi ha un treball en aquest moment és el diàleg entre catalans, no?
Hem començat a parlar abans els catalans entre nosaltres que els partits que ens representen?
Sí. Jo he detectat, i sóc contundent perquè jo he detectat en les meves reunions pel territori amb diferents sectors, que la gent té ganes d'enrunar. I té ganes d'arribar a acords. I es tracta de buscar la manera de facilitar això, no? En fi, no vull portar aigua al meu moví, però ho he vist en diferents fòrums, no? Però deixi'm posar-hi, per exemple, com a exemple, el fòrum de la Fundació Rafael Campabans, que és una fundació, efectivament, propera a la nostra formació política, però ha organitzat algunes sessions on jo he constatat, no?, aquesta necessitat, aquesta voluntat d'enrunar, no? Per exemple, una jornada sobre el català a l'escola, o unes que vam fer recentment sobre els Jocs Olímpics, on ha vingut gent molt transversal, no identificada, tots amb un mateix partit polític, sinó amb diferents i diferents procedències, i s'han reunit molt civilitzadament i molt constructivament. I jo crec que això és el que fa falta a la societat catalana. Compte que a vegades aquests exercicis de diàleg poden donar fruits immediats, poden fins i tot no acabar amb un acord, però sempre són motius, perquè són un exercici d'aprenentatge i sobretot d'exteriorització de respecte mutu. Sí, quan un seu en una taula i enrona amb una persona que pensa diferent d'ell, el primer que està fent és reconèixer-ho. Reconèixer-li el dret a pensar diferent, reconèixer que té un valor també el que ell diu, I en segon lloc és un exercici d'escolta, eh? I per tant sempre odiava que és un exercici d'aprenentatge positiu des del meu punt de vista, i pedagògic, si m'ho permet, no? A partir d'aquí, si s'arriba a acords, doncs molt millor, i jo crec que si ens ho proposem podem arribar a molts acords a Catalunya. Jo tinc aquesta voluntat, n'he ofert molts al senyor Aragonès, i seguiré per aquesta via perquè crec que és el que en aquest moment demana el context polític, econòmic i social que estem vivint, i crec que també és el que demana la ciutadania.
Un dels acords que s'ha evidenciat i que s'ha donat llum verda, i és evident, és el pacte per la llengua, no? El que efectivament avui hem tornat a escoltar el president Aragonès insistint efectivament en la validesa d'aquest pacte i en la importància de que els socialistes hi formin part, no? Com valora tot el que ha passat? També sobre la postura de Junts, no? Aquest sí inicial i aquesta reticència...
No, però jo, el primer que li podria dir, i no ho dic, és dir, escolti'm, no hi havia un cordó sanitari contra els socialistes? No podria dir això. No ho faig, perquè a mi m'interessa mirar endavant i no enrere. La segona cosa que li podria dir, el PSC, per al PSC el més còmode és firmar aquest acord? No. Escolti'm, hi ha una sentència, un judicial, vostè és el govern, faci favor de complir-la i aquí ens podíem quedar. Però no haguéssim servit bé el país. I també vull reconèixer el mèrit de la resta de signants, d'Esquerra Republicana, dels Comuns i de Junts per Catalunya, perquè també el més còmode per ells hauria sigut segurament mantenir-se. I hem fet tots un exercici, 106 diputats de 135 posant-nos d'acord amb una modificació de la llei de política lingüística, que jo crec que és positiva. És veritat que Junts per Catalunya ha tingut dificultats, i jo d'això en vull parlar poc, perquè no són dificultats d'una formació política que sigui la meva, i per tant tot podria ser mal interpretat, i no vull... Jo el que dic és, home, tinguem el principi de serietat i de rigor, quan signem un document o signem, i tots tenim... És a dir, no hi ha mai a cap organització política una postura unànim, sempre hi ha matisos i veus, tots hem hagut de fer un esforç, i jo estic segur que Junts per Catalunya, que és una formació política amb quin objectiu jo no comparteixo i que diferencia moltes coses, però ha sigut sempre, és hereu de formació política de Convergència i Unió, i té una manera de fer. Jo no crec que ells tampoc s'apartin del que és la serietat i el rigor de mantenir un acord signat, no? Nosaltres, a partir d'aquí, demanem que es compleixi allò que vam signar, i a partir d'aquí també li dic, si hi ha coses assumibles que podem considerar, ho farem, però s'ha de respectar el que es fa signar.
Deixi'm de fer-li una pregunta de safareig, polític més que res, perquè avui tenim damunt la taula el que és la substitució del que és la secretaria general de Junts. En poc temps tindrem, ja es parla d'una doble possibilitat, no? O la senyora Borràs o el senyor Turull. No sé si hi ha alguna de les dues que amb la que s'hi sent més còmode.
No, jo vull manifestar el meu respecte pels processos interns de... en aquest cas de Junts per Catalunya. Vull fer una defensa dels partits polítics, que sé que no és el que en aquest moment sigui més agraït d'escoltar per part de l'audiència, i molta gent pot pensar els partits. La política es fa en el nostre context en partits polítics, i per tant vull desitjar que resolguin la situació que tenen de la forma millor possible, i no puc dir més que respectarem allò que legítimament i sobranament decideixin a Junts per Catalunya, que és una formació política, deixi'm-ho així, necessària a Catalunya.
Deia vostè fa un moment, posava un parell d'exemples sobre els debats de la Campalans, parlava del tema de la llengua, parlava també dels Jocs Olímpics, doncs ja que hem fet referència a la llengua, fem referència als Jocs Olímpics, i aquesta doble pregunta que el govern de Catalunya formularà, avui s'hi ha referit la ministra, dient que són els governs els que decideixen, no els ciutadans, però jo no sé vostè com ho veu, tot això.
No, nosaltres amb això hem estat molt clars, no? Nosaltres estem a favor dels Jocs Olímpics d'hivern, organitzats conjuntament per Catalunya i Aragó. Crec que és la millor manera de fer una candidatura potent. I hem dit sempre que ens semblava que no era necessari fer una consulta. A partir d'aquí, doncs, escolti'm, el govern té la facultat de fer-ho, respectem el que han fet, però a nosaltres ens sembla que ja hi ha una manifestació clara del territori, no unànim, però molt unànim, de veure els Jocs Olímpics d'hivern per part de les comarques del Pirineu català com una oportunitat, no? Com una oportunitat de recuperar un protagonisme, de millorar les seves infraestructures i de creixement i de desenvolupament, que creiem que fa necessari el consulta. A partir d'aquí respectem la decisió del govern i, en fi, i ho seguirem, no?
Estava pensant quantes vegades m'ha dit respectem en aquesta entrevista. Crec que portem unes quantes, eh?
Què ens fa falta al respecte? Miri, he començat en algun moment d'aquesta entrevista, crec que al principi he fet referència a la pandèmia, no? La pandèmia ha canviat la manera que tenim de treballar, ha canviat la manera que tenim de moure'ns, ha canviat els hàbits de la nostra indústria, està canviant les cadenes de subministrament internacionals, està canviant el nostre món, ha de canviar també la manera de fer política. I jo he reflexionat una mica sobre això i jo ha de canviar com a mínim, parlant de Catalunya, en quatre direccions, no? La política del respecte, per això parlo molt de respecte, de reconèixer l'altre, de reconèixer que hi ha maneres diferents de pensar, de reconèixer que Catalunya no és monolítica en quant a pensament polític. La política de l'acord, en lloc de la política de la confrontació, m'hi he referit també abans, no? Buscar sempre com, subratllar sempre la diferència amb l'altre, en lloc de subratllar aquells punts que tenim en comú, no? I aquesta voluntat d'acordar, no? La política de l'autoexigència, en lloc de la política de la lamentació permanent, no? No, és que això és culpa de Madrid, no? És que això és culpa de l'Ajuntament, no? És que això és culpa... Bueno, escolti'm, anem a veure què podem fer nosaltres, no? Anem a autoexigir-nos una mica més, no? I podria posar molts exemples en aquest capítol. Jo crec que aquí podem fer les coses millor. I això et dona més credibilitat a l'hora d'exigir a altres instàncies, govern d'Espanya, jo no tinc cap inconvenient en si una cosa es fa malament, i escolti'm, això s'ha de fer més bé, no? Institucions europees, govern municipal, no? Però autoexigim-nos una mica, no? I política d'identitats compartides, en lloc de política d'identitats escolars, que aquí s'ha de ser o una cosa o una altra. I per què no podem ser-ho tot? I per què no podem respectar que alguna persona se senti ucraïnesa, ara que hem hagut d'acollir molts refugiats ucraïnesos, i acabi consolidant una identitat també catalana, però hem de fer triar aquesta persona? Molts de ciutadans de Catalunya se senten catalans, espanyols i europeus, no? És el meu cas, no? Per tant, no voler forçar les coses i permetre una política d'identitats compartides. En aquests quatre eixos, jo crec que ha d'evolucionar. Ara, si vostè em diu, triïn un respecte. La política del respecte, de reconèixer-nos entre tots, no? I per això hi faig molta referència. Em surt, diguem-ne, el subconscient m'ho porta a dir moltes vegades, és veritat, eh?
L'altre dia deia vostè, tenim collboni per estona. El 2023, eleccions municipals... Després d'aquella frase, dedueixo amb Jaume Collboni com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, no?
Doncs pues miri, sí, això ho vaig dir en un diàleg que vam fer amb ell, a l'inici d'una convenció que va fer el PSC de Barcelona, i vaig dir-ho amovant una expressió que vaig utilitzar també en aquest mateix sentit a Cornellà, on vaig fer un diàleg també amb Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, i em va sortir espontani al final del diàleg i vaig dir, bueno, aquí hi va el món per a rato, no? I a Barcelona, després de parlar amb el Collboni, em va tornar a sortir. I vaig dir, escolta'm, hi ha Collboni per molt rato, no? I jo crec que està fent una bona feina. Nosaltres vam decidir en el seu moment que la millor opció per la ciutat era el pacte de govern que estem fent. No és còmode fer un pacte d'aquestes característiques a vegades, però mirem sempre la política des d'una perspectiva d'utilitat pública, i ens sembla que s'ha fet millor servei a Barcelona estant al govern, per exemple, ajudant a que tingués els pressupostos més expansius que mai ha tingut Barcelona, no? O treballant per la Copa Amèrica, que és un rumfo que hem aconseguit a la ciutat, no? O treballant per la reactivació econòmica. Jo crec que s'ha fet una bona feina i penso que en Jaume Collboni és la persona que en aquest moment necessita... Vamos, que està en millors condicions de representar la meva formació política quan arriba un moment, ho decidirem, no? En les eleccions municipals del 2023. Però ara és moment de governar, eh? Jo també vull dir-ho perquè començo a veure moltes formacions polítiques que ja comencen a dir, nosaltres aquí presentarem aquesta... Nosaltres ara el que hem decidit en el PSC és que el que hem de fer on governem és governar i on no governem és ajudar els que governen. Perquè un moment, com he dit abans, és complicat, és complex, és difícil. Tenim un 9,8 d'inflació, això és una mala xifra. Esperem que això es contingui i baixi, però hem d'estar preparats per tot, no? I per tant, és moment d'estar on hem d'estar, eh? I tenim temps encara de preparar i de parlar de les eleccions municipals, quan toqui ho farem, no?
Tenim temps per tot, perquè efectivament, abans ho dèiem, no? En el món de la política el rellotge sembla que van més ràpid del compte, no? I a vegades sembla que fa molts anys coses que en realitat no fan tants anys, no? Quan, per exemple, el govern de la Generalitat estava format pel Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya en aquell moment, no? El que serien ara els comuns. Vostè veu factible a un mig plaç, no diguem-ne curt plaç, repetir un acord d'aquestes característiques?
Amb tota sinceritat, avui no. Jo em veig amb un acord de govern amb els comuns, que són els hereus d'Iniciativa per Catalunya, sí, estem governant el govern d'Espanya, estem governant l'Ajuntament de Barcelona, i són projectes polítics diferents, però hi ha punts en comú. Amb Esquerra no ho veig, perquè ells marquen un horitzó de culminació de la independència, i jo amb això no ho comparteixo. No podríem fer un govern en què ells vulguin culminar la independència, jo això crec que és equivocat. No? Per tant, estem nosaltres treballant en la construcció d'una alternativa en aquest moment a un govern d'Esquerra i Junts. No? Això no vol dir que no puguem col·laborar, això no vol dir que no puguem estendre la mà com hem fet moltes vegades. Però si vostè em diu, vostè com es veu ara? Jo em veig governant amb els comuns. Quan hi hagi... No tinc pressa, quan hi hagi eleccions, veurem com van les coses, però jo ho vaig dir la passada que jo em veia amb ells. No?
O sigui que tenim illa per estona.
Bueno, jo, escolti'm, estic convençut del que estic fent. No? Al final, en política democràtica, són els ciutadans els que acaben posant una nota i dient-te si val la pena el que estàs fent, si has sintonitzat amb les seves inquietuds, si has fet propostes que puguin ajudar a anar endavant o no, no? I, per tant, sempre estem sotmesos al criteri final de la ciutadania i també a la meva formació política, no? Però si vostè em diu si jo estic content, em sento... Sí, jo que estic convençut del que estem fent, crec que estem fent aportacions o ens ho intentem constructives a la política catalana i que hi ha un camí de futur que a mi, mentre tingui la confiança als meus companys, amb molt de gust m'agradarà seguir liderant, no?
Senyor Illa, li agraeixo moltíssim que hagi vingut a passar aquesta estona amb nosaltres aquí al Tot anirà bé. Compartim aquesta dosi d'optimisme respecte al futur.
M'agrada molt el títol del programa, perquè tocant de peus a terra, i amb tots dos si pot ser, també s'ha de tenir una perspectiva positiva de futur, no? I ha estat un plaer estar amb vostès i saben que estic sempre a la seva disposició.
Molt amable. Gràcies, senyor Illa. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, 4:45. Fem una pausa. De seguida, Eduardo y Vicente. Arriba a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Eduardo, què tal, senyor?
Molt bé, molt bona tarda.
Escolta, arriba la Setmana Santa.
Sí.
Setmana vinent? Mm-hmm. Per cert, setmana vinent tindrem una mica de portes obertes i portes tancades. farem una mica de vacances. Està bé, no?
Clar que sí, toca. Descansar.
Ho dic perquè jo crec que ens hauries de parlar de coses que també puguem fer durant la Setmana Santa, no?
Clar, i evidentment, què passa durant la Setmana Santa? Que els nens tenen festa.
Clar.
I hem de buscar opcions xules per
clar,
amb ells.
Clar.
Jo, per exemple, aquest cap de setmana, per explicar-vos-ho bé, vaig anar al Poble Espanyol.
Ah, què passa allà?
Perquè ara preparen tot un seguit d'activitats...
Fa molt de temps que no vaig al Poble Espanyol. Mira que és bonic, el Poble
doncs
Espanyol.
Ja i ja no és només bonic, és que per anar amb nens tenen sempre activitats. Ara, per exemple, tenen dues que són les estel·lars. D'una banda, al Jardí Escultòric
sí,
tenen una cosa que anomenen Jurassic Jones Adventure.
Que això sona fa... bé, sona sí, molt bé.
Això es fa els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 hores. I què és això? Doncs és una experiència que combina, podríem dir, com Parc Juràssic i les pel·lícules d'Indiana Jones, no? Perquè arribem allà i el primer que trobem és una jove aventurera que ens dona informació sobre els dinosaures
sí,
i ens explica que ens trobem al costat d'un jaciment on acaben de trobar restes d'un Tyrannosaurus Rex.
Ostres!
I llavors els nens, i algun pare, també t'ho dic, han de ser els que els han de descobrir, no?
Clar.
Llavors el que fan és que s'han de posar mans a l'obra i amb uns petits pinzells han d'anar escombrant el terra per anar trobant...
S'hi han de fer d'arqueòlegs, no?
Exacte.
Que bo.
Han de trobar els fòssils d'algunes de les parts d'aquest gegant
saure,
que està reproduït a tamany natural, eh?
No,
és gran, és a dir, no el trobarem tot, sinó que faran una part,
sí,
perquè a l'altra banda hi ha uns altres nens fent el mateix, no?
Clar, clar.
Aquesta és la primera activitat.
Això és molt xulo.
Està molt bé, està
sí,
molt bé.
Sí, sí.
I llavors deixem el Jardí Escultòric i ens anem a dalt de tot del Poble Espanyol, on està la carpa, i allà trobarem una galàxia molt llunyana.
No!
Sí, senyor.
La Guerra de les Galàxies?
Exacte. Star Wars, això ho fan tots els dies, de 10 a 20 hores, i és una exposició.
Ah?
Llavors, què hi trobarem allà? De tot.
R2-D2.
Clar, sí. Que digues, què més?
C-3PO.
També.
No? Què sí, més? Sí, sí.
Mira, bàsicament el que té...
Yoda.
Yoda, i tant.
No?
Clar, són una sèrie d'objectes de col·leccionistes de la saga. És a dir, no seria el que podríem anomenar una exposició oficial de George Lucas,
sí,
sinó aportacions de col·leccionistes que han portat bustos, maquetes, naus, objectes, autògrafs, diorames, vestuari i tot el que vulgueu saber sobre els Skywalker i companyia.
És molt xulo.
Està dividit en tres espais, cadascun és una de les trilogies.
Sí.
Lògicament, el més xulo és el primer, perquè és la que,
clar, clar,
la que té més gràcia, no? I trobes doncs, les màscares de Chewbacca, de C-3PO, els Ewoks, R2-D2 acompanyat pel Yoda, el vestuari de Darth Vader, aquell sensual vestit que portava
sí, sí,
la princesa Leia al Retorn del Jedi.
Amb les ensaïmades laterals.
Ah, exacte. Les maquetes de l'Estrella de la Mort i de l'Halcó, del Falcó Mil·lenari.
Ja veus.
La vaina de la Carrera Galàctica, els cartells de les 10 pel·lícules i, al final, quan t'acomiades, has de trepitjar un lloc que diu que la força t'acompanyi.
Hombre, com no podia ser una altra
però banda. Encara hi ha més coses per més endavant, si no teniu prou.
Sí.
I, si aneu el 7 de maig, podeu participar a una festa que es diu Picnic Beat.
I de què va?
Doncs mira, hi ha un mercat, hi ha food trucks, hi ha còctels i concerts. Hi haurà
si podem escoltar música, menjar i beure.
Què més vols?
No, està molt bé.
I si en comptes d'això vols anar als caps de setmana del 29 d'abril a l'1 de maig o del 6 al 8 de maig,
sí,
hi trobaràs la clàssica Biergarten.
Que sí. Eso.
És la festa de la cervesa.
Ah, val.
Biergarten. I llavors, ara ja...
Veig que hi ha membres d'aquest equip que sabien perfectament de què anava
sí,
el tema. He de reconèixer que jo no.
Doncs això és que tens una gran varietat de cerveses, però és que també pots menjar tot tipus de gastronomia alemanya.
Sí,
és
salxitxes.
Dir, salxitxes de tot tipus, però també bretzels, braons, etc.
Doncs mira, això m'interessa més per la cervesa, m'interessa més per tot això,
em i
sembla.
El més divertit és que també hi ha concursos.
Bueno, anem junts, cadascú que s'ocupi del que vulgui, no?
Hi ha concursos...
El José Matosas m'estava fent una d'allò, com
ell
menjar.
Ell vol.
Ell vol la cervesa.
Hi ha concursos d'aixecament
ben
de
entesa,
gerres.
Amb molta responsabilitat, que ell és un noi molt responsable, ara a veure si semblarà que jo estic dient aquí no sé què. Perdona, digues.
No, doncs això, que també hi ha concursos. Per exemple, d'aixecament de gerres.
Ah.
I t'ensenyen com s'ha de tirar, com s'ha de fer bé per tirar la cervesa amb un d'aquests tiradors automàtics.
Molt bé.
I no contents amb això, som tan bona gent nosaltres,
sí,
que regalem
entrades?
Quatre entrades.
Ah, sí?
Per una família, és a dir...
Per anar a tota aquesta festa?
Exacte. Aviam, per anar aquest cap de setmana, bàsicament a veure la qüestió del... Va tot inclòs l'Indiana Jones aquest, és a dir,
ah,
dels
sí,
fòssils...
l'Indiana Jones i, la Guerra de les Galàxies.
A més de totes les activitats que munten cada setmana.
Tenim quatre entrades, eh? Quatre entrades, 93-409-2771. 93-409-2771. La primera persona que ens truqui s'emporta les quatre entrades per al Poble Espanyol aquest cap de setmana.
La idea seria que fos una parella amb dos fills, però vaja, si...
Són
avui
dues parelles o quatre amics molt benvinguts, també cola.
Ja us ho fareu. I recordeu que teniu l'obligació, l'únic que us demanem és que no aquesta setmana, perquè la setmana que ve no hi ha programa. Però d'aquí dues setmanes us trucareu i ens heu d'explicar com us ha anat, si us ha agradat, si us heu passat bé, si els nens han rigut, si han trobat els dinosaures i tot això.
Ahà, perfecte. Vinga, parlem d'altres coses que passen. Alguna cosa de teatre tens, per exemple?
Home, tinc una cosa molt xula.
A veure.
Una obra que es diu 200.000 dones, que la fan a una obra del barri.
A una obra del barri.
A un teatre del barri.
A un teatre del nostre barri, vols
del
dir?
Del nostre barri.
És que compartim barri.
Sí.
Sí, està bé aquest comentari.
Clar.
Però vaja.
Bueno, prop del nostre barri.
Sí.
És a Gràcia.
Sí.
No, és una sala que no sé si la coneixes, però és molt, molt peculiar, que es diu La Badabadoc.
M'han parlat molt bé d'aquesta sala.
Està al costat de la plaça John Lennon.
Sí, sí, sí.
I és una sala amb 25-30 cadires.
Que maco és això, eh? Que maco és.
Clar, és a dir...
És que el teatre passa allà.
Molt, molt íntim, sí,
clar,
molt íntim.
Clar.
I ara estan representant una obra que a mi em va agradar molt, que es diu 200.000 dones.
I de què va?
I va del tema de les bruixes. Saps que sempre s'ha pintat a les bruixes com aquestes dones malèvoles, posseïdes pel dimoni, i que feien coses estranyes? Bé, doncs, el que passa és que, no sé si t'has fixat, però darrerament s'està reconstruint la història de tot això, i les bruixes no eren el que ens havien venut, sinó que eren pobres dones que, per diferents motius, siguin econòmics, socials o el que sigui...
S'havien de dedicar, eh?
No s'havien de dedicar. Les van acuixar d'això per treure-les al mig.
Ja, yeah. Ja veus.
I és una obra...
I l'obra va d'això?
Va d'això. Doncs va de diverses dones que a l'edat mitjana pateixen d'una acusació de bruixeria i la protagonista, Ana Tamayo, es fica en la pell de diversos personatges. D'una anciana professora d'història, d'una curandera, d'una llevadora i d'una pagesa.
Ana Tamayo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Per si no en tenies prou amb un paper, t'han tocat quatre.
Sí.
Déu-n'hi-do,
sí, sí,
no?
M'han tocat quatre.
Quina complexitat, no?, a l'hora de sortir cada nit a l'escenari, ja no havent-se de posar un xip, sinó havent d'alternar un xip i un altre, no?
Sí, sí, no, és esgotador, però també és molt gratificant, s'ha de dir tot.
I d'on va sortir la idea de fer aquesta obra?
Doncs la idea va sortir de la historiadora de la companyia, que és la Mercè Alegre, bueno, és historiadora de l'art, però la seva mare havia participat a l'exposició per Bruixa Imaginera, que fa uns anys va estar aquí al Museu d'Història de Catalunya, i al segon espectacle ella ens havia dit, escolta'm, jo a casa tinc molta informació de la cacera de bruixes de Catalunya, perquè la meva mare havia col·laborat en aquesta exposició, i és un tema molt interessant. I es va unir això amb que a la Sala Fènix, després del primer monòleg que vam fer, que era Càndida, ens van dir, escolta, m'ha funcionat molt bé, volem programar-vos el segon espectacle, i si voleu, l'abril és vostre. I mira, perdoneu que estic a l'autobús de camí a un assaig.
A l'autobús o al tren?
Potser sona... A
l'autobús. Que modern. Fa molt que no pujava l'autobús, però és el mateix so.
Sí, sí, sí.
Perdó, eh?
No.
Bé, la destinació d'aquest autobús en el qual un puja dins la Badabadoc, que ens porta lluny a la història, no? Efectivament, a reivindicar la història d'aquestes dones. Per què t'has anat a fixar en aquest tema?
Doncs, mira, va ser perquè, sobretot, la Sala Fènix ens donava un espai i jo no sabia de què parlar. I tenia aquesta idea que la Mercè m'havia explicat i va ser com, bueno, anem a veure què passa. I arrel d'aquí la Mercè ens va fer com quatre masterclass explicant-nos bé el context en el que neix tota aquesta cacera de bruixes, com neix i com es va desenvolupant. I a partir d'aquestes masterclass ja la temàtica ens va agafar per les entranyes i era com en volíem saber més. I va ser meravellós descobrir tot aquest món. Bueno, meravellós i molt trist, perquè és un període molt trist, realment.
Clar,
però
va ser un autèntic
feminicidi. És molt important conèixer-ho.
un feminicidi comès contra les dones per qüestions que no venien ni molt més, no tenien la culpa elles. Jo que he vist l'obra, jo la vaig veure a la Fènix, però ara està a la Bada Badoc. Sí, home, sí, jo t'he vist, a tu. Clar.
Ai, que bé.
Fa una feina, l'Anna, que és brutal. És d'un desgast. Jo m'imagino que tu, quan acabes la funció, deus acabar destrossada ja no pels quatre personatges, sinó per la intensitat en què alguns d'ells es desenvolupen, no?
Sí, sí, és esgotador, també. Això és com el gimnàs, eh? Vas fent múscul, vas fent múscul de les emocions. Però sí, hi ha situacions molt dures, com quan acusen a la Jaumeta de que la penjaran a la forca, o quan venen a buscar la Joana, que se l'enduen per torturar-la. Sí, la veritat és que són situacions dures, perquè realment va ser així.
Anna...
Però sí que és veritat que a nivell d'intensitat és també... Mm-hmm. Sí.
Anirem a veure aquestes 200.000 dones. Estic per allargar l'entrevista i fer-te callar quan diguin propera parada, veure on estàs, però no cal. La propera vegada. Gràcies, Anna.
Felicitats per la feina.
Moltes
que fas
gràcies.
Que fas una obra fantàstica, la veritat, que recomano a tothom.
Moltes felicitats. Gràcies,
moltíssimes
Anna.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona tarda. Recordo gràcies. El 93 409 27 71 93 409 2771 per anar aquest cap de setmana quatre persones al poble espanyol, com va fer en el seu moment la Pilar. Pilar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
La Pilar Cordón va guanyar entrades per Lumière, era, no?
Sí.
Sí.
Jo tampoc l'havia vist i també l'he vist aquest cap de setmana.
Va, doncs ja podeu comentar.
Entre els dos, va, què et va semblar?
Em va semblar molt maca, molt, no sé, molt divertida, als meus nens li va agradar moltíssim. I bueno, pues, com sense dir ni paraula, no?, pots transmetre, pues, bueno, tan, bueno, una sensació d'estar en un altre món, saps?
Que bé, sí. Que bé.
Aquest espectacle, el Xema Muñoz sempre intenta fer uns espectacles de màgia, però diguem-ne que la màgia està al servei d'una trama.
Uh-huh.
D'acord? Aquí la trama és la d'un noi que està esperant
un tren.
Exacte. Però té moments màgics. A mi, per exemple, no sé tu, però em va agradar molt el moment que explica com una parella es coneix a l'estació, ell fa els dos papers, i al final és el desenllaç té molt a veure amb el que està passant a l'obra.
Uh-huh.
Saps a què em refereixo, no?
Sí.
Eh? Després té un altre moment que és rotllo cantando bajo la lluvia.
Ah, sí, això va ser molt maco.
Molt maco.
Va agradar moltíssim.
I al final, tota l'escenografia que hi ha durant la funció, no direm el què, però tot canvia i té un altre...
Un altre sentit.
Un altre sentit.
En qualsevol cas, Pilar, ens recomanes, no?, que anem a veure Lumière.
Moltíssim, m'agrada moltíssim.
Perfecte, doncs estic molt content que hagis pogut anar, gràcies al Tot anirà bé. Un petó gran i gràcies per explicar-nos-ho.
Molts petons, Toni, bona tarda.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Adéu.
Estem 8 minuts per les 5 de la tarda, recordin, tenim 4 entrades per anar al poble espanyol. La primera persona, ara ja sí, hem tingut un petit problema amb el telèfon, ara ja sí. La primera persona que ens truqui al 93-409-2771 s'emporta les 4 entrades, 93-409-2771. Més coses interessants, Eduardo?
No, sí, ja que estàvem parlant fa un moment del feminicidi contra les dones durant l'època de les bruixes,
uh-huh.
És un tema que, si hagués passat ara, seria un tema per tractar com a drets humans, no?
Home, i tant.
Clar, doncs, mira, l'any passat, imagina't, en plena pandèmia, va haver-hi una gent, bojos, perquè s'ha d'estar boig, que va muntar un festival que es deia Impacte, i que era el festival dels drets humans a Catalunya.
Doncs que interessant.
I llavors van fer una sèrie de projeccions, com bonament es va poder, amb totes les dificultats, però aquest any, ja com que s'ha obert una miqueta tot, el fan ja a lo gran, a 6 cinemes, a Barcelona, al Cinema Girona,
uh-huh.
al Trifó de Girona, a l'Edison de Granollers, al Screenbox de Lleida, al Centre de Lectura de Reus i al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. I... Des de dijous fins a diumenge.
I el director d'aquest festival es diu Oriol Porta. Què tal, Oriol? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí. Moltes gràcies per convidar-me.
Faltaria més amb la que està caient, que bé que algú es posi a parlar de drets humans, no?
Sí, 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 veritablement creiem, a veure, confiem, diguem, entre cometes, en que tenim un tema entre les mans que va a més. Això va ser una de les percepcions que vam tenir quan vam començar a pensar en fer el festival i dir, bueno, és que els drets humans, en fi, cada vegada són més transversals, cada vegada se'n parla més, la gent cada vegada n'està més preocupada, sigui perquè els afecten de... perquè els hi ataquen, els treuen els propis, o sigui perquè també vivim en una ciutat, a Barcelona, i en un país, Catalunya, que té una tradició de ser molt solidària, molt empàtica, molt oberta amb el món i amb el patiment dels demés, estiguin a prop o estiguin lluny.
Aquest festival, una de les coses més importants que té és que no només projectaran pel·lícules, que podríem dir que és la base d'aquest festival, sinó que també hi ha debats, cinefòrums, classes magistrals, sí. És a dir, moltes activitats sí. paral·leles que, tot i que el festival s'inicia si a dijous, les activitats sí. paral·leles són durant la setmana. I fixa't que, evidentment, s'estan agafant a l'actualitat i divendres hi ha una jornada dedicada a Ucraïna.
Ah, clar.
M'agradaria que ens expliquessis una miqueta què és el que fareu, Oriol.
Amb aquesta sessió?
Sí, amb aquesta sessió.
Bé, aquesta sessió, doncs, bueno, és veritat que teníem pràcticament la programació tancada, però llavors va esclatar la guerra, una guerra que està pràcticament aquí al costat i que tots sabem com ens ha afectat i com ha també servit per donar aquestes mostres de solidaritat, com us estava comentant, no? Tanta mm-hmm. gent que ha agafat el cotxe i s'ha anat cap a Polònia a recollir gent, i aquí tenim ara, em sembla que són més de 8.000 refugiats recents, no? Mm-hmm. Per tant, vam dir, bueno, en fi, com diem en un tuit d'avui, un esdeveniment de drets, un festival de drets humans, qualsevol esdeveniment de drets humans no pot estar al marge d'un dels esdeveniments que vulnera, que més vulnera els drets de les persones, com és una guerra, evidentment. No? De manera que vam haver de córrer una mica, diguem, per poder fer encaixar una sessió més en solidaritat amb aquesta tragèdia. No? Vam trobar, perquè se'ns havia presentat un documental que, evidentment, no és de la guerra actual, però sí que parla de la guerra anterior, del 14, que uh-huh. es considera una primera fase d'aquesta que passa ara, i, bueno, que és plenament drets humans, també, perquè hi ha un aspecte de que el protagonista és un militar sec, que va quedar sec en l'anterior guerra, per tant, bueno, doncs és perfectament drets humans, i vam dir, doncs som-hi. Llavors, el director no pot venir, uh-huh. tinc una mica aquí en primícia, que ahir li vam demanar i ens va enviar un vídeo de declaració des de Kiev, uh-huh. on està allí, que no pot sortir d'allí, evidentment, clar. Però en canvi el distribuïdor, que és suec, sí que el tindrem aquí, ens explicarà, és una persona que coneix molt els problemes de producció, de llibertat d'expressió d'aquests països de l'est d'Europa, per tant el tindrem allí, uh-huh. tindrem el Lluís Caelles, que va ser el primer corresponsal sí. enviat especial de TV3 a Ucraïna, sí, quan hi va haver la invasió, i coneixedor del tema, i tindrem també amb un representant d'una ucraïnès, d'una ONG solidària, no? I llavors, per acabar, se'ns va ocórrer també, doncs, de posar el nostre granet d'arena de sorra, que volem motivar tant en públic català com en públic ucranià, no?, en aquesta sessió, però llavors, diguem que destinarem la recaptació que fem amb aquesta sessió amb una mena, amb una organització que treballa, que està recaptant fons per als cineastes que treballen amb dificultats en aquests moments a Ucraïna, per poder produir i donar notícies al món d'això, de manera que deuen, fem aquesta aportació.
Estava pensant que deuen ser tots. Oriol Porta, sí. ho consultarem, perquè de veritat em sembla interessantíssim, i ens hi aproparem. Algun d'aquests cinemes que acullen, doncs, aquest festival Impacte pels Drets Humans a Catalunya. Sí. Gràcies i enhorabona per la iniciativa, eh?
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Oriol Portes, el director del Festival de Cinema Impact. Interessantíssim, això, Eduardo.
No, no, i a més, ja veus, amb les condicions que va aparèixer...
Sí, sí, no, està clar, està clar. Estem a un minut i mig de les 5 de la tarda. Com vols que acabem aquesta història, Eduardo?
Doncs tinc una pel·lícula que no és del cicle, però que recomano que la poden veure tothom a tot arreu, que per mi és la pel·lícula europea de l'any, uh-huh. que es diu La peor persona del mundo.
Ah.
És una comèdia dramàtica noruega que va estar a la carrera dels Oscars. Tenia dues nominacions, a millor pel·lícula internacional i guió original, i la seva protagonista, Renate Reinsve, va ser considerada la millor actriu al Festival de Cannes. Explica la història d'una noia d'uns 30 anys, Julie, que encara no ha trobat ni l'estabilitat professional ni l'estabilitat personal ni emocional, canvia contínuament de feina i de parella, i la pel·lícula el que mostra és l'evolució d'aquesta noia al llarg dels anys, amb els seus alts i baixos, amb els dubtes, els encerts i els errors. Al començament és una persona, al començament de la pel·lícula, i al final és una altra totalment diferent. És un retrat femení molt maco sobre un dels personatges més ben descrits dels últims temps, amb els quals és molt fàcil identificar-se, és humana, no és perfecta, és una noia que s'equivoca molt i que
està quan, bé, està bé, la veurem.
Quan s'equivoca et donen ganes d'abraçar-la perquè dius, ostres, xata, és que...
Crec, pobra. Tinc la lleugera sospita que li agrada una mica.
La peor persona del món, es diu.
Cuida't molt, Eduardo.
Igualment.
Bons 15 dies.
Clar que sí.
Aquí seguirem. Ara fem una pausa. Bons 5 minuts, perquè ara de seguida tornem a la darrera hora de la nostra Tot anirà bé amb les tietes. Fins d'aquí un moment.